Anem als esports. I continua l'espiral de destrucció en què ens sembla que ha entrat el Barça. Josep Maria Bartomeu, el president, va intentar salvar ahir la situació amb un breu speech al matí i en visita, després a la tarda, als capitans durant l'entrenament. Però, Ramon Salmurri, bona tarda.
Què tal, Òscar? Bona tarda.
Avui, de portes endins, continua l'embolic.
Reunions i més reunions per depurar responsabilitats. Especialment aquesta tarda, Bartomeu ha convocat la comissió delegada de la Junta Directiva. És a dir, Bartomeu ha convocat el nucli dur del club, vicepresidents i director general, aquesta tarda, per abordar la crisi destapada per la cadena SER. Dins del Barça ara mateix hi ha moltes veus que demanen a crits la destitució de Jaume Masferrer, director de l'àrea de presidència i home fort del president Bartomeu. De fet, la cadena SER el va assenyalar com l'home que s'havia encarregat de contractar i3 Ventures pel servei de monitoratge, diguem-ne, amb les begudes incloses. Per tant, són moments decisius pel lideratge de Bartomeu, que ahir va intentar salvar reunint-se amb el vestidor un cop es va acabar l'entrenament. El club comunica que el canvi d'impressions, on Bartomeu es va ratificar respecte al que havia dit al matí, va ser positiu. Però si hem d'atendre els pocs inputs que surten del vestidor, a tomb d'alguna piulada de Gerard Piqué, no sembla que Bartomeu hagi tingut gaire èxit. I en tot aquest afer, un dels directament afectats és Víctor Font, el precandidat a les eleccions i opositor de l'actual Junta. Un dels documents ahir filtrats va ser el pla d'actuació digital que i3 Ventures va enviar al Barça per desacreditar-lo. Avui ha passat pel matí a Catalunya Ràdio.
Pagar 1 milió d'euros, això és un preu absolutament fora de mercat per fer monitoratge a les xarxes. O sigui, amb 1 milió d'euros pots pagar aquests serveis per 20-25 anys. Llavors, per què s'ha pagat 1 milió d'euros? Per què es va fraccionar aquesta quantitat en diverses factures? Per què va haver-hi algun executiu que es va negar a pagar aquestes factures? Qui rebia i analitzava els informes que ara han sortit, que són informes que són del club?
Doncs Bartomeu i els gestors del club que continuen camí del precipici mentre miren de redreçar la situació i evitar la caiguda, però des del punt de vista institucional i també esportiu.
Als despatxos, el club mira de tancar correcuita el fitxatge de Martin Braithwaite, el davanter danès del Leganés de 28 anys. Aquesta tarda s'espera que el club tiri endavant el pagament de la clàusula de rescisió del futbolista, que és de 18 milions d'euros.
Doncs deixem el Barça, estarem pendents aquesta tarda d'aquesta reunió de la Junta Directiva per veure què és el que passa. Però, en tot cas, l'Espanyol, l'equip ha marxat ja cap a Wolverhampton, una localitat anglesa situada molt a prop de Birmingham i que té uns 250.000 habitants que, els últims anys, presumeixen molt del seu equip de futbol. Enviat especial, Sergi Andreu, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
L'Espanyol jugarà demà l'anada d'un dels partits de setzens de final de la Lliga Europa, una ronda que el porta fins a un país on el futbol és religió.
Sí, mira, justament l'equip acaba d'aterrar fa un quart d'hora a Birmingham, aquí al centre d'Anglaterra, per jugar demà aquest partit amb una expedició de 21 jugadors. Per tant, Abelardo n'haurà de descartar 3. Hi ha jugadors poc habituals en les últimes convocatòries, com el porter del filial Adri López, Pipa o Pol Lozano, i d'altres jugadors que s'han quedat a casa per descansar, pensant en Valladolid, com Marc Roca, Javi López o Bernardo, o el mateix Raúl de Tomàs, que encara té molèsties. Encara som a l'aeroport. Després, d'aquí uns minuts, hi haurà el desplaçament cap a Wolverhampton, ciutat molt propera a Birmingham. A les 6 de la tarda, roda de premsa de Belardo i també d'un jugador que serà segurament Didac Vila, qui atendrà també els mitjans de comunicació. 6 de la tarda, hora catalana, aquí seran a les 5. I una hora més tard, a les 7, l'entrenament, l'últim ja a l'estadi del partit, a l'escenari del partit de demà, l'últim entrenament per preparar aquest Wolverhampton espanyol de l'anada de setzens que es jugarà demà.
L'Espanyol es podrà oblidar de la Lliga i centrar-se en la competició europea? Els destorba o, en canvi, estan il·lusionats?
A veure, hi ha il·lusió, però no ens enganyem. I ho saben al vestidor. És un partit, el de demà, condicionat absolutament per la situació delicada que viu l'equip a la Lliga. Al vestidor ningú parla obertament de llançar la competició europea, ni molt menys, però és evident que l'atenció, la prioritat és la Lliga i ho veurem demà. Jo crec que amb un 11 força diferent el que vam veure a Sevilla i el que veurem a Valladolid. Demà serà un dia perquè juguin noms com, per exemple, els de Ferreira, Vargas, Olei, Melendo. Haurien de ser importants aquests jugadors. Per tant, tot i això, jo crec que surti l'11 que surti, l'equip serà competitiu i s'espera que planti cara al Wolverhampton amb l'objectiu de sortir viu com a mínim del partit d'anada i amb l'eliminatòria oberta. Recordem que serà el primer partit europeu de Belardo, que arriba en una bona dinàmica perquè dels 7 partits que ha dirigit a Belardo, 6 de Lliga i un de Copa, només n'ha perdut un. I, per tant, vulguis que no, doncs, l'equip hi arriba amb bona dinàmica i amb una moral força bona.
Doncs avui podrem sentir el tècnic i un jugador de l'Espanyol per saber com afronten aquest partit contra el Wolverhampton, un equip de la Lliga anglesa, tot i que no és dels més coneguts. Manchester, Enric Gil, bona tarda. No tenim a punt la comunicació amb Manchester, amb l'Enric Gil, per tal d'intentar saber més coses sobre aquest rival de l'Espanyol, el Wolverhampton. Em diuen que ara sí tenim a punt l'Enric. Enric, bona tarda.
Bona tarda.
Ara sí, ara sí. Dèiem que el Wolverhampton no és un dels equips més coneguts de la Lliga anglesa, tot i que és un equip que en els últims anys s'ha consolidat a la Premier, sobretot des que té propietat xinesa i alguns lligams amb un il·lustre conegut, Jorge Mendes.
Totalment. Pensa que fa 7 anys el Wolverhampton tocava fons i baixava la League One, la segona divisió B anglesa, però l'arribada d'aquest conglomerat xinès el 2016 ho va canviar tot, va confiar l'equip al tècnic actual, el portuguès Nuno Espírito Santo, i l'impacte va ser immediat. Va pujar l'equip a la Premier a la primera temporada, líder de la Championship amb 99 punts. En la passada va ser la gran revelació de la Lliga anglesa, setè semifinalista de l'FA Cup i classificant els Wolves per Europa per primer cop en els últims 39 anys. Nuno s'ha fet un equip a la seva mida, tant que té 7 portuguesos, lligats per l'intermediari, com deies, Jorge Mendes.
I una de les estrelles, un dels jugadors més destacats que té ara mateix el Wolverhampton, és un català nascut a l'Hospitalet de Llobregat, Adama Traoré, amb qui has estat una estona conversant.
Si sí, l'exblaugrana de 24 anys s'està convertint en una de les sensacions a Anglaterra aquesta temporada, Traoré destaca per la seva gran transformació física. La Premier League, de fet, calcula que Traoré és el jugador més ràpid de la Lliga anglesa. De cara al partit de demà, Traoré creu que no hi ha favorits, treu importància a la baixa de Raúl de Tomás i diu que el vestidor no tenen en compte la situació de l'Espanyol a la Lliga.
Sabia que l'Espanyol no estava en su mejor momento, pero sé que ha cambiado de entrenador, la dinámica está siendo mucho mejor. A partir de ahí dentro del vestuario no se ha hablado nada de eso, ni cómo está dinámica, ni si el español no se ha hablado nada de eso. Y ya te digo, nuestra mentalidad es, sabemos quién es nuestro rival, trabajarlo y a partir de ahí pues el míster hará el mejor planteamiento posible para afrontar el partido lo mejor posible.
Doncs així és com Traoré afronta aquest partit juntament amb els seus companys per tal de jugar contra l'Espanyol. Però no ens movem d'Anglaterra perquè, Enric, Ferran Soriano, director executiu del Manchester City, acaba de fer unes declaracions als canals oficials del club on defensa l'actuació del City davant de la sanció de la UEFA de 2 anys sense poder competir a Europa.
Soriano nega totes les acusacions de la UEFA, diu que tots els diners que ha invertit el propietari, el Sheikh Mansour, s'han declarat amb transparència, qualifica la sentència de política i assegura que la UEFA els qualificava de culpables abans que es poguessin defensar. Soriano ho nega d'aquesta manera.
The most important thing I have to say.
El més important que haig de dir és que les acusacions no són certes. El propietari no ha invertit en el club diners que no hagin estat declarats. Som un club sostenible, tenim beneficis i no tenim deutes. Els nostres comptes s'han auditat moltes vegades i això està claríssim.
And this is perfectly clear.
Doncs això és el que explica.
Guardiola estava al corrent de tot i diu que ara volen un judici just amb un organisme imparcial i independent. És la primera reacció pública d'un dirigent del Manchester City després que la UEFA anunciés la sanció.
Gràcies, Enric. Bona tarda.
Bona tarda.
Doncs demà dia de Lliga Europa, però avui l'atenció és per la Lliga de Campions. Ahir es van disputar els dos primers partits d'anada dels vuitens de final, amb victòria mínima pels equips locals, Atlètic de Madrid 1, Liverpool 0 i Borussia de Dortmund 2, Paris Saint-Germain 1. Uns resultats que eleven a la màxima potència l'interès dels partits de tornada. Però avui hi ha dos partits més, Tottenham, Leipzig i Atalanta-València. Eudald Clascar, bona tarda.
Bona tarda.
El València visita un equip, l'Atalanta, que juntament amb el Leipzig és una de les revelacions d'aquesta temporada.
L'equip de Gianpiero Gasperini ha tingut una dècada màgica, que va començar després del descens a la Sèrie B l'any 2010 fins a aconseguir la classificació per a la Champions per primera vegada en la seva història la temporada passada. L'equip italià es troba en un estat de forma esplèndid, està totalment desbocat en atac. És el tercer equip més ofensiu d'Europa darrere del Manchester City i del PSG. Tot i això, la fase de grups no va ser precisament un passeig per l'Atalanta, i és que va aconseguir accedir a vuitens de final després de perdre els tres primers partits de la Lligueta. L'Atalanta és un equip que juga amb tres centrals i dos carrilers com Hatebor i Gosens, que tenen molta vocació ofensiva i profunditat. El Papu Gómez és l'enllaç a la mitja punta entre la línia de 4 del centre del camp i les dues referències ofensives. El jugador argentí, juntament amb Duban Zapata i Josip Ilicic, són els jugadors de més talent de l'equip. A la roda de premsa prèvia a l'entrenador Gianpiero Gasperini toca de peus a terra, tot i que reconeix que tenen opcions de passar a l'eliminatòria.
Segurament hi ha millors entrenadors que jo amb pitjors equips. Sabem que tenim opcions de passar ronda, però no perdem la son. De moment tenim l'opció de jugar als vuitens i ho fem amb molta atenció i respecte. repte. Es parla poc del València i ho puc entendre en general, però nosaltres no som així. Som els vuitens de final de la Champions i tenim molt de respecte per l'adversari.
San Siro és l'estadi que acull els partits europeus de l'Atalanta. L'estadi habitual de l'equip llombard és l'Atleti Azzurri, però l'equip va preferir jugar a l'estadi de Milà i de l'Inter per qüestions d'aforament.
Deixem el futbol i passem a parlar de motor, perquè la temporada de l'any 2020 de la Fórmula 1 ha començat avui, ho ha fet, com els últims anys, de fet, al circuit de Barcelona-Catalunya. Totes les escuderies han fet les primeres voltes amb els nous monoplaces que començaran a competir a mitjans del mes de març amb la disputa del primer Gran Premi de la temporada a Melbourne, Austràlia. Anem, però, a Montmeló. Noel Rodríguez, bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
Què podem destacar d'aquesta primera posada en escena dels cotxes d'aquesta temporada?
Doncs mira, de moment el més destacable és que, tot i que són jornades de testos i no són dies que els equips vagin per feina, vagin a la recerca dels millors temps, sí que estan superant ja amb molta facilitat els registres de les temporades anteriors. Sense anar més lluny, un cop acabat la jornada matinal, el registre de Valtteri Bottas de 1.17.3 ja era mig segon superior al del primer dia de l'any passat. Tot això fa pensar, doncs, que, com tots sabeu, el Mundial de Fórmula 1 és un mundial de tecnologia, un mundial d'evolució, i a falta de les millores que s'han d'introduir, aquesta revolució que s'espera de cara a l'any 2021, especialment aerodinàmiques, pel que estem veient de moment en aquesta primera jornada de testos, de les 8, de les 6 que hi haurà, perdó, en aquestes dues setmanes. Recordem que s'ha reduït de 8 dies a 6 els dies de testos, doncs el monoplaça que estan anant molt més ràpid que no pas l'any passat.
Encara és el primer dia i encara és molt d'hora, però s'entreveu algú que pugui plantar cara a Mercedes o tornarem a tenir un altre monòleg de l'escuderia alemanya?
És que és tan difícil de deixar-ho entreveure entre aquests primers dies, perquè, sense anar més lluny, el que va passar la temporada passada, tothom va marxar aquí meravellant, no?, amb el que va passar amb Ferrari, que aconseguia grans registres, molta fiabilitat, i després, un cop avança la temporada, ja veiem el que passa, no?, que és el dorsal 44, qui va sumant títol rere títol, ja en són 5 a les darreres 6 temporades. Atenció, perquè aquest any Lewis Hamilton, si aconseguís el 7è, ja igualaria ni més ni menys que Michael Schumacher. Recordem que és l'únic pilot de tota la història amb 7 campionats del món.
Doncs haurem d'estar pendents d'aquests 6 dies d'entrenaments que hi haurà al circuit de Catalunya i en els quals podrem començar a entreveure com a mínim com començarà la temporada. Després veurem com van evolucionar les diferents escuderies. Noel, gràcies. Bona tarda.
A vosaltres.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Parlem ara d'hoquei patins, perquè ahir, a l'hoquei Lliga, en el duel entre el Taradell i l'Igualada, Jordi Méndez, jugador de l'Igualada, va anotar 6 dels 9 gols del seu equip. D'aquesta manera, iguala el rècord de gols en un partit de la competició. Pol Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. Sí, de fet, Jordi Méndez ha igualat el rècord que va establir Pablo Álvarez del Barça fa 3 temporades. El jugador d'Igualada va anotar fins a 6 gols i el seu equip es va acabar imposant 6-9 a la pista del Taradell, que a més és el cué de l'hoquei Lliga. Un festival golejador dels arlequinats, per bé que els permet recuperar la tercera posició de la Lliga. De la seva actuació, Jordi Méndez n'ha volgut restar els mèrits individuals i ha preferit destacar el paper de l'equip.
Però bueno, són coses que costa de veure, ho entenc, i res, molt content gràcies a això i gràcies als meus companys també que em busquen i em fan les assistències que em fan que pugui marcar aquests gols i que porti els gols que porto.
Méndez és segon a la taula de golejadors, empatat precisament amb Pablo Álvarez, i a 2 gols de Marc Grau del Liceo. El bon paper del jugador és un mirall de la temporada del seu equip. Tercers, com dèiem, a la taula i per sobre del que s'esperaven a principis de curs.
Som un equip, pràcticament com tots els equips de la Lliga, som un equip semiprofessional. Nosaltres som un equip d'entrar a la CERS, quedar entre els 8 primers i entrar a la Copa del Rei, són els objectius marcats. Però bueno, la veritat és que tenim un equip que està molt il·lusionat, un equip que cadascú sap molt bé quin és el seu rol i doncs, bueno, de vegades un equip petit doncs, pot fer coses grans, també.
Tot plegat quan queden només 5 jornades per acabar la fase regular de l'hoquei Lliga.
I Sabadell ha estat avui l'escenari dels sortejos de la Copa de la Reina i de la Copa del Rei de Waterpolo, que es disputaran el dia 27 d'aquest mes i fins a l'1 de març. Maria Guixà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El Sabadell a la categoria femenina i el Mediterrani a la categoria masculina defensaran els títols. Ara sabrem com els hi ha anat a tots dos aquest sorteig.
Les instal·lacions de Can Llong del Club Natació Sabadell són epicentre a partir del 27 de febrer fins l'1 de març de les dues copes de waterpolo masculina i femenina que es disputen de manera conjunta. El quadre masculí, l'actual campió és l'Atlètic Barceloneta, campió de les últimes 7 edicions consecutives, i a quarts de final s'enfrontarà amb el Mediterrani. La resta d'emparellaments, Catalunya-Sant Andreu, Sabadell-Barcelona i Mataró-Terrassa. Pel que fa al quadre femení, l'actual campió és l'equip anfitrió, el Sabadell, que s'enfrontarà a quarts de final amb el Mediterrani. La resta d'emparellaments, Mataró-Terrassa, Sant Feliu-Boadilla i Sant Andreu-Rubí. El dijous i el divendres seran jornades de quarts de final, les semifinals seran dissabte, les dues finals, masculina i femenina, el diumenge.
I abans de la publicitat expliquen que el comitè de competició ha desestimat les al·legacions del Girona per la targeta groga que va veure Cristian Estuani a Riazor, i per tant el davanter uruguaià serà baixa per sanció al partit d'aquest pròxim dissabte contra la Ponferradina a Montilivi. El Girona estarà molt pendent del Mirandés Saragossa, que juga avui a les 9, 24a jornada de Lliga de Segona. Segons el que faci el Saragossa, el Girona estarà a 5, 6 o 8 punts de l'ascens directe.